Qui tenim aquí preparat és un dels nostres col·laboradors de la xarana. Ell és el Pol Lloberes. Bon dia, Pol, com estàs?
Bon dia, Júlia, molt bé. Com estàs tu?
Doncs molt bé, aquí fent companyia a tots els oients empordanesos i empordaneses i esperant la teva secció amb molt d'entusiasme.
Com... Doncs mira, avui et porto una això que fem, no?, de relacionar dos esdeveniments,
sí,
que sembla que no tenen relació.
Sí, cada cap de setmana el Pol ens fa endinsar dins la història trobant un efecte papallona, un efecte dominó, i ens fa trobar relacions d'allà on esperàvem no trobar-ne.
Exacte, sí, sí, és just el que has dit. Trobo la causa i l'efecte, diguéssim, no? I en aquest cas hem de creuar l'Atlàntic per poder-ho trobar, perquè sabíeu que de no haver-se trobat or a Califòrnia no s'hauria enfonsat el Titanic?
Jo no ho sabia. Jo això, la veritat és que no en tenia ni idea.
No, veritat, això és una cosa que no, normalment no relacionaríem. Veurem que per arribar fins l'iceberg van haver de succeir-se moltes casualitats amb les que, de ben poc, no canvia la història. Per començar a explicar-les, això sí, cal anar fins al 1848, any de moltes revolucions a Europa, i en què, per cert, s'inaugura el primer ferrocarril de tota la península Ibèrica, la línia Barcelona-Mataró.
Home, aquesta línia és allò que estudiàvem al batxillerat, que és la R1, que és molt antiga, sí. I encara no entenc com no han millorat el servei després de tants anys funcionant.
Sí, sembla mentida que segueix anant malament i sembla que no l'hagin canviat gaire, no? Però coses com el ferrocarril arribaven en aquella època perquè calia moure una població cada vegada més gran i necessitada de transport. I la nostra història comença aquí, justament amb el cas d'algú molt necessitat de transport. Es tracta del suís Johann Satter, que havia de fugir als Estats Units perquè no podia pagar els deutes que havia contret al negoci del tèxtil. En comptes d'agafar un tren per Europa, o, què sé jo, pagar els seus deutes, no? Va pujar un vaixell i després de creuar l'Atlàntic va arribar fins a Califòrnia, on va convertir-se en un cacic esclavista que maltractava i sotmetia els natius americans.
Ostres, doncs per això potser millor que es quedés a Suïssa, no?
Sí, i per desgràcia podríem dir el mateix de milers i milers de criminals fugits, o sigui que el seu perfil no va ser únic. Però el cas de Satter va ser diferent perquè estava convençut de que podia construir un petit estat independent amb l'ajuda d'unes quantes mans. I vet aquí un americà que un dia arriba a la porta de Satter demanant feina. El seu nom era James Marshall i havia sigut una persona que havia de marxar de Missouri per recomanació del metge, ja que la humitat de l'interior l'estava fent amb malaltí. El suís no va trigar gaire en posar-lo a treballar al seu terreny. I aleshores va ser quan Marshall va canviar la història perquè va trobar-hi or.
Doncs ja és casualitat, i com el va trobar, com aquests dies de les pel·lícules, sobretot de l'oest, que anaven al riu, com el van trobar?
Sí, bueno, és similar a aquesta imatge que tens, no?, del típic aquest de l'oest que va al riu a veure si troba alguna cosa d'or, però no, la veritat és que el va trobar per accident mentre construïa un molí. Aquesta imatge que comentàvem és fruit precisament de la troballa de Marshall, perquè ben aviat la notícia va escampar-se per Califòrnia i d'allà a la resta del món. Evidentment, quan es va sentir la notícia, va tornar bojos a tot Déu. Des d'Austràlia fins a Europa, tothom volia aconseguir ni que fos una miqueta d'aquell or. Acabava de començar així la famosa febre de l'or, però aviso que aquesta només és la primera peça d'un gran dòmino.
Clar, perquè això que has dit ens portarà a l'enfonsament del Titanic, no?
Efectivament, la febre de l'or de Califòrnia, com ja hem dit, va portar molta, però moltíssima gent a deixar-ho tot per provar de fer fortuna. Però el cas que ens interessa és el d'un anglès que no va tenir sort i que va provar a veure si trobava or a l'altra banda del Pacífic. Austràlia. De Califòrnia se'n van portar l'experiència i els coneixements necessaris i ves per on li van servir, perquè efectivament va trobar or al sud d'Austràlia i va començar la febre de l'or australiana.
Ostres, aquesta sí que no la coneixia, eh?
Sí, és molt desconeguda en comparació a la de Califòrnia, però molts països tenen aquestes febres de l'or i per Austràlia en concret va ser clau, perquè va rebre tants nous immigrants de cop que va poder deixar enrere el seu passat com a presó de l'imperi britànic. Però feia no gaire que a Anglaterra ja havia nascut una companyia centrada en el transport marítim amb Austràlia, la White Star Line. I clar, quan tothom va voler agafar un vaixell a Austràlia per veure si trobava or, els seus fundadors ja jugaven amb un avantatge competitiu perquè coneixien les rutes i oferien un servei segur. Per aquest motiu van començar a guanyar fama i calés, fins a esdevenir una de les majors companyies navilieres de tot el país.
Jo et deixo fer que ara crec que ens anem apropant cada vegada més.
Exacte, sí. I no res, ens hi veurem a punt de xocar amb l'iceberg, com qui diu, perquè aquesta companyia faria història pels seus vaixells, com l'Atlantic, que es va enfonsar, el Republic, que es va enfonsar...
Com?
Sí, té un historial de vaixells que van acabar enfonsant-se i que a més van tenir un pes més o més gran a la història. Sobretot hi ha un, el cas del Britànic, que es va enfonsar durant la Primera Guerra Mundial i va tenir certa importància en relació amb l'Imperi Otomà. Però és que d'entre tots aquests vaixells tenim també el Titanic, que es va enfonsar. Amb el pas del temps i el canvi de mans, el que va passar és que la companyia va adquirir una dinàmica de beneficis a tota costa. I bueno, mai millor dit, no? Perquè, com tots sabem, al Titanic no hi havia prou bots. S'havia dit que era insubmergible i, per fer bona premsa, van anar a una velocitat molt superior a la recomanada, fins i tot quan sabien que podia haver icebergs. O sigui que, per aquesta companyia amb certa tendència al risc, el Titanic hauria navegat d'una altra manera. Hauria arribat a Nova York i avui ningú el recordaria, perquè mai s'hauria enfonsat el seu primer viatge.
Que fort, i el primer viatge dius que va ser?
Sí, va sortir per primera vegada de Southampton i mai va tenir una arribada a port, diguéssim, no? També va ser especialment cridaner a l'època per un altre motiu, i és que era un vaixell de gran luxe i en l'enfonsament van morir molts rics i famosos, com Benjamin Guggenheim, germà del fundador del Museu Guggenheim de Bilbao, o John Jacob Astor, que era la persona més rica del món en aquell moment. O sigui, que seria com si veiéssim que Elon Musk ha mort a bord d'un vaixell on també anaven Bill Gates i la Koplowitz. Però de ben segur que no havíeu sentit parlar de que al Titanic també va haver catalans.
Mira, ja se'm feia estrany que no trobessis cap relació amb Catalunya, però és que aquesta no me l'esperava, això és de debò?
Sí, de veritat, ja, i ja ho vas dir l'últim dia, no? Sembla que tot acaba a Catalunya.
Tot queda a casa, Pol, ja ho diuen. Tot queda a casa, Pol.
Sí, efectivament. Fins i tot, al Titanic tenim a 5 catalans que eren a bord i que només vas sobreviure... Perdó, una persona va morir i 4 van sobreviure. 2 d'ells eren amics que viatjaven a segona classe i van tenir la sort de pujar a un bot, igual que les altres dues supervivents, que eren unes amigues nascudes al Pallars Jussà. Mira on van acabar al final, no? Qui malauradament no va sobreviure va ser un noi de 20 anys nascut a Barcelona que casualment havia acabat treballant al Titanic com a cambrer després d'haver marxat de casa.
Ostres, això ja és fort que acabessin aquí, a més que al final són de llocs molt diferents i lluny.
Doncs sí, i potser el més interessant de tot és que d'entre aquests catalans un dels amics i una de les amigues van acabar enamorant-se. No se sap si al vaixell on arriba a la infermeria de Nova York, però mira com és la vida, que al final van acabar tots dos emparellats i a Cuba.
Què dius? Però si això és de pel·lícula, ja tenim el Titanic, però a la catalana.
Sí, exacte. De vegades pot semblar difícil de creure, però bé, això és justament el que provem de veure cada setmana, no?
I tant. Jo de veritat és que flipo bastant perquè tot acaba quedant a casa. Tot està connectat, tot està entrellaçat. I tu, Pol, cada setmana ens ho reafirmes.
Efectivament, per això estem.
Doncs que bé, moltes gràcies, Pol.
A tu, Júlia.
Seguirem descobrint aquests dominos setmana rere setmana i doncs que vagi molt bé.
Igualment, ens veiem, adeu.
Ens veiem.